Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Comença el segon trimestre escolar amb més de 2.000 professors i altre personal docent de baixa. El curs s'ha reprès amb els nous protocols de Covid, Montse Manent.
Durant els propers dies, Educació assegura que, si és necessari, es faran nomenaments excepcionals d'urgència de professorat. La manca de professors i el nou protocol ha estat el centre de debat a la jornada dels alumnes de les escoles.
Canal Terres de l'Ebre.
La Comissió de Salut Pública ha acordat un nou protocol per a les quarantenes dels contactes dins de l'aula. Només es faran quarantenes quan hi hagi 5 casos o més d'infecció en una aula, o bé el 20% dels alumnes estiguin contagiats en un període igual o inferior a 7 dies. Si hi ha 4 casos o menys un 20% infectat, es consideraran casos esporàdics i no caldrà fer quarantena.
El govern anuncia la regulació dels preus dels tests d'antígens, però no concreta a partir de quan.
També ha anunciat la compra de 344.000 unitats de la pastilla antiviral contra la Covid de Pfizer, una pastilla que no serà de caràcter universal, sinó només per als més vulnerables, segons ha dit el viròleg de la Vall d'Hebron, Benito Almirante.
Perquè el seu benefici només és per evitar la progressió en aquelles persones que tenen risc de progressar la malaltia. Per les persones que tenen menys de 60 anys, que no tenen cap malaltia de base i que no tenen risc de progressió de la malaltia, no li donarà cap mena de benefici. No excusa el temps de malaltia ni fa que les persones tinguin menys temps de símptomes.
Pedro Sánchez rebutja posar data a la pròxima reunió de la taula de diàleg, però assegura que n'hi haurà més d'una el 2022.
De moment, tant Esquerra com el PSC coincideixen a destacar que el més important és que la reunió se celebri, tot i que discrepen en l'urgència de la trobada. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, demana concrecions.
És evident que la reunió s'ha de produir, sí. Que la taula s'ha de reunir el més aviat possible, sí. Que ha de ser quan abans millor, també. I que cal constatar-hi avenços i, per tant, cal que hi hagi principis d'acord i cal que hi hagi concrecions.
Troben 13 ocells morts més a la zona del focus de grip aviària detectat a les mitjanes del riu Segre, a Soses.
Acció Climàtica inspecciona ara 26 granges i els agents rurals vigilen en espais naturals i fluvials del perímetre.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Foss.
Si hi hagués més casos positius, no es consideraria que hi ha nous focus, ja que totes s'han trobat en un mateix perímetre. Així ho apuntava el cap de serveis de coordinació territorial del Departament d'Acció Climàtica, Joaquim Porcar.
Nosaltres considerem que estaria controlat perquè aquest focus no afecta a les aus de corral, les aus de producció ni a les aus de consum.
En cultura, la propera edició de la Mostra de Muntanya i Aventura se celebrarà en 4 espais diferents a Figueres a partir del 27 de gener.
Arriba la seva 21a edició amb una programació pensada per tot tipus de públic i 2 convidats que parlaran de les seves experiències a la muntanya.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aventura, reflexió sobre el medi ambient i sobretot passió per a la muntanya. Així és la programació de la 21a edició de la Mostra de Muntanya i Aventura organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. Amb aquesta edició els convidats seran el banyolí Sergi Unanue i la d'Agustilia Buil. A més de les projeccions de pel·lícules i curtmetratges, també es presentarà un còmic sobre escalada i l'associació Roca Nua.
I en esports, el Barça renova un tití a la baixa per poder inscriure Ferran Torres.
Una ampliació de contracte amb rebaixa de sou que permet complir el fair play financer i així inscriure el davanter valencià.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Un dia més, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuarà plovent fins i tot davant, especialment al vessant nord del Pirineu, amb una precipitació que serà localment moderada i, a més, continuada. La cota de neu anirà baixant i, de fet, se situarà entorn als 1.400 metres d'altitud a bona part del Pirineu, una mica més baixa, això sí, cap al sector més oriental, i al final del dia, quan la precipitació també tendirà a minvar, podria baixar la cota de neu de nou fins als 1.200 metres a bona part de la serralada pirinenca. Al llarg de la tarda s'espera que la nuvolositat es mantingui abundant a bona part del país, horaris, tot i que s'aniran obrint algunes clarianes, especialment cap al sud de la Costa Brava, nord de la Costa Central, tot i que encara es pot escapar alguna precipitació poc important en aquest sector, i les clarianes més importants se centraran sobretot a les comarques de Ponent. A més, el vent de component nord i oest continuarà bufant amb força, amb cops que podran superar els 70-90 km per hora, sobretot al sud de Ponent, a les Terres de l'Ebre i als cims del Pirineu i del Prepirineu. En aquest sentit, es manté vigent un avís doncs, pel que fa a la força del vent. I la temperatura doncs, serà semblant a la d'ahir o fins i tot una mica més alta, això sí, cap a punts del sud de Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb valors que s'acostaran a aquests 19 a 21 graus de manera local en aquests sectors. A l'espera que, com dèiem, de cara al final de la jornada, la precipitació del Pirineu tendeixi a minvar. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol Rodríguez. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Valeri. El trànsit en general es manté força estable aquesta tarda amb punts molt concrets on hi ha retenció, però la majoria de vies registren en general circulació fluida. 2 quilòmetres de cues a l'altura d'Argentona i en sentit Mataró. I el motiu d'un accident que hi ha hagut en aquest punt, hi ha un carril ocupat i d'aquí aquests 2 quilòmetres d'aturades. A banda, parlar també de la ronda litoral, amb lentitud, densitat entre Gran Via i Bon Pastor, en sentit Besòs. Alguns punts d'intensitat a la C58, a P7, a 2 punts habituals, però és intensitat. De moment, sense massa mal de caps. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Educació ha hagut d'anomenar d'urgència més de 1.500 baixes més de professorat en aquest primer dia de tornada a l'escola per iniciar el segon trimestre. Una tornada marcada més pels nous protocols de Covid.
Educació ha gestionat avui 1.517 nomenaments de professorat, així es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies. Fins ara es cobrien les de 7 o més dies de durada. A més, durant els propers dies, el departament assegura que, si és necessari, es poden fer nomenaments excepcionals d'urgència per si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies. A tot Espanya, el sindicat Comissions Obreres calcula que hi ha entre el 3 i el 5% del personal docent de baixa. Tot plegat, com dèiem, avui, que entrava en vigor també el nou protocol educatiu consensuat pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes i que contempla d'entrada la presencialitat de les classes, però també la fi de les quarantenes a infantil i primària. El govern català oferirà també testos d'antígens gratis quan hi hagi un positiu a classe. Els alumnes immunitzats no hauran de fer quarantena.
El debat sobre les noves mesures als centres educatius també ha centrat aquest primer dia de retorn a les aules després de les vacances de Nadal. Canal Terres de l'Ebre, Ruth Turk.
La Comissió de Salut Pública ha acordat un nou protocol per a les quarantenes dels contactes dins de l'aula. Només es faran quarantenes quan hi hagi 5 casos o més d'infecció en una aula, o bé el 20% dels alumnes estiguin contagiats en un període igual o inferior a 7 dies. Si hi ha 4 casos o menys un 20% infectat, es consideraran casos esporàdics i no caldrà fer quarantena. En el cas que el mestre doni positiu, el Departament d'Educació ha assegurat que es cobrirà la baixa l'endemà que es comuniqui. Anna Panicello és cap d'estudis de l'Escola Sant Llàtzer de Tortosa.
Esperem que el departament realment complixi i que tinguéssim els substituts, tan aviat tinguéssim una baixa, no? Nosaltres avui comencem en 2 mestres de baixa, esperem que entre avui i demà ja arriben aquests 2 substituts, però que, bueno, a mesura que es vagin produint més baixes, aquestes baixes també se vagin cobrint.
Pel que fa a les mesures d'higiene i prevenció, són les mateixes des de l'inici de curs i la mascareta continua sent obligatòria pels majors de 6 anys.
I pel que fa a les dades i a l'espera de les xifres que fa públiques cada tarda a Sanitat, a Catalunya els hospitals catalans han sumat 114 pacients més de Covid-19, que eleven la xifra total a 2.232 ingressats. D'aquests, 500 es mantenen a l'UCI.
Salut ha declarat 12.761 nous casos de Covid-19 i s'han notificat 2 defuncions més. Així doncs, un total de 24.793 persones han mort per coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. En paral·lel, el risc de rebrot baixa 241 punts, però es manté disparat en els 3.858 punts, mentre la velocitat de contagi baixa també 6 centèsimes i se situa a l'1,12. Pel que fa a la vacunació, s'han superat els 14 milions de vacunes administrades entre primera, segona i tercera dosi.
Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha anunciat la compra de 344.000 unitats de la pastilla antiviral contra la Covid de Pfizer, una pastilla que no serà de caràcter universal, sinó només per als més vulnerables, segons ha dit el viròleg de la Vall d'Hebron, Benito Almirante. Mont Carvajal.
El doctor i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, adverteix que la pastilla antiviral de Pfizer contra la Covid, anomenada Paxlovid, no serà universal, sinó que serà només per a aquelles persones amb molt risc d'emmalaltir greument o morir. Ho ha dit el programa Fet a Mida de la Xarxa.
Perquè el seu benefici només és per evitar la progressió en aquelles persones que tenen risc de progressar la malaltia. Per les persones que tenen menys de 60 anys, que no tenen cap malaltia de base i que no tenen risc de progressió de la malaltia, no li donarà cap mena de benefici. No és cursa el temps de malaltia ni fa que les persones tinguin menys temps de símptomes, sinó que el que fa és evitar la progressió de malaltia cap a l'hospitalització i la possibilitat de morir-se. I per tant, s'haurà de seleccionar molt bé a les persones que li donem. És un medicament que estarà amb un ús molt controlat i molt restringit.
Segons Almirante, els assajos demostren que si les persones vulnerables es prenen la pastilla durant els 5 primers dies de la infecció, eviten en un 85% la possibilitat de malaltir greument o morir. Però també adverteix que els estudis es van fer amb menys gent vacunada i quan ningú tenia la tercera dosi. Per tant, diu Almirante, ara potser no és tan beneficiós, però de ben segur que ho és.
I amb aquestes dades, els experts alerten que els discursos que pronostiquen la fi de la pandèmia amb la variant Omicron no s'ajusten a la realitat. Segons l'investigador del Biocoms, Daniel López Codina, la situació és molt complexa. Codina reconeix que el nou protocol de sanitat dificulta el seguiment dels nous casos de Covid-19, però calcula que el pic de la sisena onada és a tocar. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
La manca de seguiment dels contactes estrets i el fet de diagnosticar-nos a casa ha complicat poder calcular exactament la incidència del virus. De totes maneres, amb les dades dels investigadors, la conclusió és que la corba de contagis ha de començar a caure aquesta setmana o la vinent, ho ha dit Daniel López Codina.
El que intuïm per les dades és que devem estar a prop del màxim o en el màxim i esperem doncs, que en la propera setmana potser, puguem veure un inici de decreixement.
El que no acabarà aviat és la pandèmia. Segons l'investigador, l'Omicron no convertirà el coronavirus en una malaltia endèmica com la grip, sinó que és probable que haguem d'esperar més enllà del 2022.
I de moment, la situació als hospitals continua sent complicada. Al Dolot s'ha suspès la cirurgia programada amb ingrés i les visites a les unitats d'hospitalització. També s'ha aturat temporalment el programa de detecció del cribratge de càncer de mama. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
Aquest dilluns eren 16 els pacients ingressats amb Covid-19, dos d'ells a la unitat de semicrítics i fins a 35 professionals que han donat positiu. És per això que se suspenen temporalment les visites a les unitats 1, 2 i 3 i, amb excepció de les parteres, menors d'edat, pacients al final de la vida i altres casos per criteri assistencial. Es manté el circuit de comunicació mitjançant videotrucades pels pacients que així ho sol·licitin, així com la trucada diària d'informació mèdica a la família. A partir de demà dimarts se suspendrà també la cirurgia programada amb ingrés i es prioritza la cirurgia programada sense ingrés. Els centres posaran en contacte amb tots aquells pacients que tenien una intervenció quirúrgica programada i els oferirà una nova data. I a partir de dimecres fins al 24 d'aquest mes se suspèn el programa de cribratge de mama i en conseqüència totes les mamografies que s'havien de fer dins d'aquest marc o si tenen símptomes compatibles amb la malaltia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, la taula de diàleg ha tornat a centrar el debat. Aquest dilluns, Pedro Sánchez ha rebutjat posar data a la pròxima reunió, però ha assegurat que n'hi haurà més d'una el 2022. La data i el contingut de la propera reunió de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol han centrat les primeres reunions de l'any dels partits polítics. De moment, tant Esquerra com el PSC coincideixen a destacar que el més important és que la reunió se celebri, tot i que discrepen en la urgència de la trobada. Jordi Casino.
La secretària general adjunta dels Republicans, Marta Vilalta, prefereix centrar els seus esforços en aconseguir que Junts per Catalunya deixi de criticar la taula i s'assumi al diàleg amb l'Estat i assegura que no entraran en el joc del ball de dates, tot destacant que el més important és la trobada en si.
És evident que la reunió s'ha de produir? Sí. Que la taula s'ha de reunir el més aviat possible? Sí. Que ha de ser quan abans millor? També. I que cal constatar-hi avenços i, per tant, cal que hi hagi principis d'acord i que hi hagi concrecions.
De la seva banda, el PSC retreu a Esquerra Republicana que demani diàleg polític a Espanya quan el nega Catalunya i que no doni suport al diàleg aconseguit amb els agents socials per aprovar la reforma laboral. La seva portaveu és Elia Tortolero.
Esquerra Republicana que demana diàleg a Espanya quan el nega Catalunya i ara el boicotegen quan hi ha un acord d'èxit com és aquest amb la reforma laboral. Hauran d'explicar molt bé per què es posen del costat del PP en el boicot del diàleg amb els agents socials.
Pel que fa a la resta de formacions, Junts per Catalunya continua considerant que la taula de diàleg no serveix per res i els comuns que més important que la data ha de ser el contingut de la trobada. En aquest sentit, han reclamat al govern català que no hi porti només mesures independentistes.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Dues persones han mort en una barraca de Montcada, de Barcelona, després d'encendre un foc per escalfar-se. Els Mossos expliquen que no hi ha signes de violència i tot apunta a una intoxicació per manca de ventilació. Ràdio Sabadell, Adrià Regàs.
Els fets van succeir diumenge a la tarda, en una barraca del Pla del Besòs. Fons municipals apunten que les víctimes haurien encès un foc a terra per escalfar-se i la mala ventilació de l'espai hauria provocat una intoxicació mortal. L'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, denuncia la situació de vulnerabilitat que es viu a banda i banda del riu i els problemes del barranquisme a la llera del Besòs.
No hi ha pressió que més d'hora que tard ens esclatarà la cara a totes les administracions. No és només un problema social d'infrahabitatge per a aquestes famílies que malviuen en barraques, sinó també és un greu problema mediambiental. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Montcada portem molt temps posant aquest problema sobre la taula de les diferents administracions.
Campos també ha demanat ajuda a la Diputació, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat per protegir i preservar el riu Besòs.
Més coses, troben 13 ocells morts més a la zona del focus de grip aviària detectat a les mitjanes del riu Segre, a Soses. Secció Climàtica inspecciona ara 26 granges i els agents rurals vigilen en espais naturals i fluvials del perímetre. Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Si hi hagués més casos positius, no es consideraria que hi ha nous focus, ja que totes s'han trobat en un mateix perímetre. Així ho apuntava el cap de serveis de coordinació territorial del Departament d'Acció Climàtica, Joaquim Porcat.
Nosaltres considerem que estaria controlat perquè aquest focus no afecta a les aus de corral, les aus de producció ni a les aus de consum. Catalunya continua sent lliure d'influència aviària perquè el focus detectat és en animals salvatges. En cap cas s'ha detectat en cap animal de cap explotació i no tenen cap restricció de moviment. Sí que preventivament s'han aplicat en les zones d'especial vigilància i zones d'especial risc les mesures de tancar els animals, de prohibir animals en certàmens.
El departament també ha inspeccionat 26 explotacions avícoles en un radi de 10 quilòmetres per comprovar que tots els animals estiguessin bé i ha sortit tot correcte.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau econòmica, el grup Taurus entra al sector de l'automoció. La multinacional d'Olian ha anunciat avui l'adquisició de la divisió espanyola de la companyia japonesa Nifco Products per un import de prop d'11 milions d'euros. La filial estatal del grup Nipó és especialista en la industrialització i injecció de components funcionals de plàstic per automòbils. Ràdio Seu, Joan Ignasi i Helena.
Amb aquesta compra, Nifco Products Espanya canvia de nom i passa a denominar-se TAC Automotive. L'empresa compta amb 167 treballadors i té una planta d'11.700 metres quadrats a Terrassa. Fabriquen components per marques com Seat, Audi, Volkswagen, Nissan i Volvo. Taurus Group i TAC Automotive mantindrà l'estructura i la plantilla de la fàbrica actual. A més, la companyia de l'Alt Urgell ha avançat que tenen previst desenvolupar un pla d'inversió de 5 milions d'euros. L'objectiu arriba a una facturació de 30 milions d'euros en un termini de 3 anys. Un dels principals reptes que s'han marcat en la nova etapa és la fabricació de components per vehicles elèctrics. Així, per exemple, ja treballen en projectes com la plataforma de conducció elèctrica modular desenvolupada per la nova gamma ID del grup Volkswagen.
I el sector comercial està vivint moments complicats degut a la pandèmia. De fet, el president de Pimec Comerç a Tarragona, Florenci Nieto, ha afirmat que al voltant del 30% dels comerços de les comarques tarragonines han hagut de baixar la persiana per la situació sanitària. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
Malgrat aquesta dada, Nieto ha posat de relleu que la campanya nadalenca ha estat positiva i els inputs indiquen que les rebaixes també van en la bona direcció. Ara bé, el president de Pimec Comerç s'ha mostrat molt crític amb el govern català i amb el fet que hagi implantat restriccions d'aforament estrictes, sobretot tenint en compte que les rebaixes són una campanya cabdal que pot marcar el futur de molts establiments.
Pues ara ens castiguen en plena època de rebaixa, que és la més important per nosaltres i la que justifica la facturació dels comerços, pues segueix castigant-nos amb un 70% més d'aforament.
A nivell català, la mitjana de recuperació del sector comercial està per sobre del 10%.
I encara una darrera qüestió. La desaparició d'oficines bancàries està limitant l'accés als serveis financers de moltes persones que no estan habituades a les noves tecnologies. Això ha fet que des d'algunes administracions, com l'Ajuntament de Barcelona, es posi sobre la taula la possibilitat d'instal·lar caixers automàtics a equipaments municipals. David Fleta.
L'últim informe sobre bretxa digital a Barcelona assenyala que un 35% dels majors de 74 anys no s'han connectat mai a internet. Per Enric Culler, portaveu de la Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya, la proposta de posar caixers a instal·lacions municipals és positiva però insuficient.
Ara posis en la pell de la senyora Maria, que estava acostumada a cada final de mes o cada principi de mes de baixar a la seva oficina i dir-li: Joan, em vols treure la pensió que la necessito per menjar tot aquest mes? I aquell empleat la tenia com es mereixia aquella persona, li facilitava els diners i ja està. Això s'ha acabat. Com ho fa aquesta senyora?
Uller denuncia que en els pobles on no hi ha caixer hi ha persones que es veuen obligades a confiar la seva targeta i a supin a persones de confiança perquè els treguin diners en altres pobles on sí hi ha caixer.
En cultura, la propera edició de la Mostra de Muntanya i Aventura se celebrarà en quatre espais diferents de Figueres a partir del 27 de gener. Arriba a la seva 21a edició amb una programació pensada per tot tipus de públic i dos convidats que parlaran de les seves experiències a la muntanya. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aventura, reflexió sobre el medi ambient i sobretot passió per la muntanya. Així és la programació de la 21a edició de la Mostra de Muntanya i Aventura organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. Amb aquesta edició els convidats seran el banyolí Sergi Unanue i l'aragonesa Cecília Buil. A més de les projeccions de pel·lícules i curtmetratges, també es presentarà un còmic sobre escalada i l'associació Roca Nua. Des del Centre Excursionista Empordanès, Jaume del Clos explica i defineix així aquesta nova edició.
Tenim, com sempre, tenim convidats i una part de sessió de projecció d'audiovisuals i pel·lícules. I què seguim fent? La sessió d'instituts, com sabeu que és una sessió que un convidat també el passem al matí per les hores d'institut. Tenim també el del concurs de fotografies de la mostra. Tenim l'exposició de Montfoto que la posarem al hall de la Cate.
Del 27 de gener fins al 5 de febrer en quatre espais diferents de Figueres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. El Barça renova Umtiti a la baixa per poder inscriure Ferran Torres.
Una ampliació de contracte fins al 2026 amb una rebaixa de sou que permet complir el fair play financer per inscriure a la Lliga al davanter valencià. Una sorprenent maniobra que vincula Umtiti amb el Barça 4 anys més. Un Barça que ha marxat a l'Aràbia Saudita per jugar la Supercopa amb Araujo i Frenkie de Jong lesionats en el partit contra el Linares i Ansu Fati. Cap dels tres té l'alta mèdica, però viatgen a l'espera de rebre-la. Es queden a Barcelona Pedri i Ferran Torres.
També en futbol, l'Espanyol rep avui a les 9 de la nit a l'Elge amb l'objectiu de sumar els 3 punts per apropar-se a les zones europees.
Escoltem l'entrenador blanc i blau Vicente Moreno.
Tenien ganes de tornar a jugar a casa. Primera divisió és molt difícil encadenar dos victòries de forma consecutiva i bueno, venint de guanyar fora de casa, pues ara tenim l'oportunitat de aconseguir-ho, acompanyar la nostra afició. Entonces, bueno, tot el que sigui sumar 3 punts el dilluns, jo crec que quan acabi el partit, pues segur que això dona una situació espectacular, no? Entonces, bueno, anem a lluitar de forma conjunta perquè som molt forts quan anem de la mà equip i afició i bueno, tenim una oportunitat el dilluns, no? De tornar a disfrutar d'aquesta afició que tenim tan magnífica.
L'Espanyol a casa ha sumat 20 punts en els 20, dels 27 possibles en els 9 partits disputats al RCD Stadium. 6 han acabat amb victòria, 2 amb empat i només 1 amb derrota.
El Camp Nou acollirà el Barça-Madrid de Champions femenina.
El duel de tornada de quarts de final el 30 de març serà el primer oficial en públic de la història del Barça femení a l'estadi.
Els directius del Lleida Esportiu han deixat plantats avui els representants de l'Ajuntament.
Cap membre de la directiva blava ha assistit a la trobada prevista aquest dilluns al migdia a la regidoria d'Esports. La trobada havia estat acordada abans de les vacances de Nadal i en ella hi havien de participar representants de les dues parts per tal d'abordar els incompliments en el contracte de cessió del camp d'esports.
En bàsquet, sorpresa monumental del Manresa al Palau Blaugrana.
Els del Bages van guanyar a la pista del Barça i a la pròrroga 95-96. El Manresa no guanyava el Palau des de l'any 96. Escoltem l'alegria del jugador del Baxi Manresa i en Cubàssima en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
Jo crec que a l'estil de joc que la gent se'n vagi molt feliç a casa, perquè el nostre estil de joc és molt alegre. Tenim jugadors que criden molt l'atenció quan jugueu 1 contra 1, jugueu un joc molt ràpid i tenen jugadors molt físics. Llavors crec que és un estil de joc que cria molt l'atenció. Hi havia molts aficionats que no sabien molt de Baxi Manresa i crec que ens estem donant a conèixer.
Més bàsquet, el Club Bàsquet Prat ha anunciat la renovació del base Pol Olivier, que està ja totalment recuperat de la lesió al turmell i podria jugar la propera jornada a l'Aleport. I en hoquei patins, Sergi Aragonès fitxa pel Reus Deportiu, el jugador arriba lliure del Benfica portuguès.
El defensa sadorninenc també tenia una oferta del Liceu Gallec.
També en hoquei patins, ja es coneixen els 8 equips que jugaran la Copa del Rei.
Finalment, l'Alcoi és el 8è equip que aconsegueix el bitllet per la pròxima edició de la Copa del Rei després de guanyar el Girona 7-0. Els alcoians van aprofitar-se de la derrota del Voltregà a la pista del Reus 5-4. L'altre equip implicat, l'Igualada, va aconseguir una victòria insuficient davant el Palafrugell 4-2. Per tant, l'Alcoi acompanya a la Copa el Barça, el Liceo, el Lleida, el Noia, el Reus, el Calafell i el Caldes.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. El Pou.
Segons un estudi realitzat per experts en sanitat animal de l'IRTA i biòlegs de la Universitat de Barcelona, les gavines poden ajudar a detectar els bacteris resistents als antibiòtics que circulen pel medi ambient. Per parlar-ne ens acompanya la investigadora del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'IRTA, Marta Cerdà, benvinguda.
Hola.
Estem envoltats de bacteris resistents als antibiòtics?
Sí, de fet, a veure, estem envoltats i de fet és normal i trobar en el medi ambient bacteris resistents a antibiòtics. El que no és normal és trobar segons quins bacteris resistents a segons quins antibiòtics i sobretot molts bacteris, una prevalença molt elevada de determinats bacteris resistents a determinats antibiòtics. Quan ho trobem, sobretot al medi ambient, pot ser un reflex de la pressió antibiòtica per a la nostra activitat humana.
I quin paper tenen les gavines en tot això?
Doncs, a veure, en general, la fauna silvestre, el que esperaríem és que a la fauna silvestre no trobar gaires bacteris resistents a antibiòtics, bàsicament perquè quan en trobem vol dir que aquells animals han estat tractats amb antibiòtics. De la mateixa manera que nosaltres tenim un tractament antibiòtic, doncs excretem bacteris resistents, generem resistències degut a aquest tractament, o podem generar-ne, i n'excretem. I quan mirem una depuradora d'aigua, doncs podem trobar bacteris resistents a antibiòtics o la sortida de depuradora de l'hospital. Llavors, en els animals silvestres que per se no estan tractats amb antibiòtics, no es podrien trobar soques bacterianes resistents als mateixos. Quan en trobem, i a més prevalença del que esperem, doncs això vol dir que hi ha un contacte més o menys directe amb influència humana. En el cas de les gavines, de fet, a l'estudi ens vam centrar en gavines perquè i en determinades espècies de gavines, perquè en funció dels seus hàbits alimentaris poden ser més propenses a portar aquests bacteris. És a dir, aquelles gavines, sobretot si estan a prop de zones urbanes o d'influència humana, pot ser que s'acabin alimentant o que bona part de la seva dieta vingui, per exemple, s'alimentin en abocadors, per exemple, o a Barcelona, doncs, de les escombraries. Llavors, és molt més fàcil que acabin infectades per bacteris i d'aquests bacteris que no es podrien trobar, doncs, que n'hi hagi molts que siguin resistents a antibiòtics.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Comença el segon trimestre escolar amb més de 2.000 professors i altre personal docent de baixa. El curs s'ha reprès amb els nous protocols de Covid. Montse Manent.
Durant els propers dies, Educació assegura que, si és necessari, es faran nomenaments excepcionals d'urgència del professorat. La manca de professors i el nou protocol ha estat el centre del debat en la tornada dels alumnes a les escoles.
Ràdio Ciutat de Badalona. Berta Olivier.
Alguns els costa d'entendre que en plena sisena onada de contagis es modifiquin els protocols. Tot i això, són conscients que les mesures es van adaptant a cada moment. D'altres consideren que, tot i haver-hi risc, molts nens i nenes ja estan immunitzats perquè han passat la malaltia. Escoltem alguns pares que porten els seus fills a les escoles, Artur Martorell i Lola Anglada de Badalona.
Els nois necessiten estar aquí.
El govern anuncia la regulació dels preus dels tests d'antígens, però no concreta a partir de quan.
També ha anunciat la compra de 344.000 unitats de la pastilla antiviral contra la Covid de Pfizer. L'investigador del Biocoms, Daniel López Codina, alerta que el pic de la sisena onada podria estar a prop.
De totes maneres, amb les dades dels investigadors, la conclusió és que la corba de contagis ha de començar a caure aquesta setmana o la vinent, ho ha dit Daniel López Codina.
El que intuïm per les dades és que devem estar a prop del màxim o en el màxim i esperem, doncs, que la propera setmana potser puguem veure un inici de decreixement.
Pedro Sánchez rebutja posar data a la pròxima reunió de la taula de diàleg, però assegura que n'hi haurà més d'una el 2022.
De moment, tant Esquerra com el PSC coincideixen a destacar que el més important és que la reunió se celebri, tot i que discrepen en l'urgència de la trobada. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, demana concrecions.
És evident que la reunió s'ha de produir? Sí. Que la taula s'ha de reunir el més aviat possible? Sí. Que ha de ser quan abans millor? També. I que cal constatar-hi avenços i, per tant, cal que hi hagi principis d'acord i cal que hi hagi concrecions.
Troben 13 ocells morts més a la zona del focus de grip aviària detectat a les mitjanes del riu Segre a Soses.
Acció Climàtica inspecciona ara 26 granges i els agents rurals vigilen en espais naturals i fluvials del perímetre.
Uau, Llei de Ràdio, Alexandra Fos.
Si hi hagués més casos positius, no es consideraria que hi ha nous focus, ja que totes s'han trobat en un mateix perímetre. Així ho apuntava el cap de serveis de coordinació territorial del Departament d'Acció Climàtica, Joaquim Porcat.
Nosaltres considerem que estaria controlat perquè aquest focus no afecta a les aus de corral, les aus de producció ni a les aus de consum.
I en cultura, la propera edició de la Mostra de Muntanya i Aventura se celebrarà en 4 espais diferents de Figueres a partir del 27 de gener.
Arriba a la seva 21a edició amb una programació pensada per tot tipus de públic i 2 convidats que parlaran de les seves experiències a la muntanya.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aventura, reflexió sobre el medi ambient i sobretot passió per la muntanya. Així és la programació de la 21a edició de la Mostra de Muntanya i Aventura organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. Amb aquesta edició seran el banyolí Sergi Unanue i l'aragonesa Cecília Buil. A més de les projeccions de pel·lícules i curtmetratges, també es presentarà un còmic sobre escalada i l'associació Roca Nua.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuarà plovent, fins i tot nevant, especialment al vessant nord del Pirineu, amb una precipitació que serà localment moderada i, a més, continuada. La cota de neu anirà baixant i, de fet, se situarà entorn als 1.400 metres d'altitud a bona part del Pirineu, una mica més baixa, això sí, cap al sector més oriental, i al final del dia, quan la precipitació també tendirà a minvar, podria baixar la cota de neu de nou fins als 1.200 metres a bona part de la serralada pirinenca. Al llarg de la tarda, s'espera que la nuvolositat es mantingui abundant a bona part del país, tot i que s'aniran obrint algunes clarianes, especialment cap al sud de la Costa Brava, nord de la Costa Central, tot i que encara es pot escapar alguna precipitació poc important en aquest sector, i les clarianes més importants se centraran sobretot a les comarques de Ponent. A més, el vent de component nord i oest continuarà bufant amb força, amb cops que podran superar els 70-90 km per hora, sobretot al sud de Ponent, a les Terres de l'Ebre i als cims del Pirineu i del Prepirineu. En aquest sentit, es manté vigent un avís, doncs, pel que fa a la força del vent. I la temperatura? Doncs serà semblant a la d'ahir o fins i tot una mica més alta, això sí, cap a punts del sud de Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb valors que s'acostaran aquests 19 a 21 graus de manera local en aquests sectors. A l'espera que, com dèiem, de cara al final de la jornada, la precipitació del Pirineu tendeixi a minvar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol Rodríguez. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs tot plegat força millor, força tranquil, sense massa dificultats. Això sí, recordem que ens queden aturades a la C60 per un accident aquesta tarda a l'altura d'Argentona, sentit Mataró. Hi ha uns 2-3 quilòmetres de lentitud aturades que sembla que a poc van estirant, però vaja, aquest punt encara una mica ple. A la resta, en principi, força tranquil·litat. Si bé recordem que pel que fa a les nevades, a la C28 es manté tancat per risc de llaus al port de la Bonaigua. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Educació ha hagut d'anomenar d'urgència més de 1.500 baixes de professorat en aquest primer dia de tornada a l'escola per iniciar el segon trimestre, una tornada marcada més pels nous protocols de Covid.
Educació ha gestionat avui 1.517 nomenaments de professorat, així es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies, fins ara es cobrien les de 7 o més dies de durada. A més, durant els propers dies, el departament assegura que, si és necessària, es poden fer nomenaments excepcionals d'urgència per si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies. A tota Espanya, el sindicat Comissions Obreres calcula que hi ha entre 3 i el 5% del personal docent de baixa. Tot plegat, com dèiem avui, que entrava en vigor també el nou protocol educatiu consensuat pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes i que contempla, d'entrada, la presencialitat de les classes, però també la fi de les quarantenes a infantil i primària. I el govern català oferirà també testos d'antígens gratis quan hi hagi un positiu a classe. Els alumnes immunitzats no hauran de fer quarantena.
El debat sobre les noves mesures entre els pares dels infants també ha centrat aquest primer dia de retorn a les aules després de les vacances de Nadal. Ràdio Ciutat de Badalona, Berta Olivier.
Alguns els costa d'entendre que en plena sisena onada de contagis es modifiquin els protocols. Tot i això, són conscients que les mesures es van adaptant a cada moment. D'altres consideren que, tot i haver-hi risc, molts nens i nenes ja estan immunitzats perquè han passat la malaltia. Escoltem alguns pares que porten els seus fills a les escoles Artur Martorell i Lola Anglada de Badalona.
Els nois necessiten estar aquí perquè si hi ha confinament rere confinament per casos de positius, seria molt difícil seguir el ritme de classe. Tinc una nena que està a sisè i la veritat és que ja es nota molt quan no van a classe i ells ho noten a nivell també social molt.
Han passat només 15 dies i ara es poden tenir 5 casos a classe, abans només es podia tenir un. Anirem trampejant com es pugui.
En certa manera ho veig bé perquè realment això acabarà sent com una grip i bueno, al final doncs això que no que tots els nens es confinin cada 2x3.
Alguns pares expliquen que amb el protocol que hi havia fins ara, en el darrer mes i mig de classe, els seus fills s'han hagut de confinar durant 30 dies.
I de testos d'antígens n'ha parlat avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat finalment la regulació dels preus. Ara bé, no ha concretat ni quan ni com es farà.
Ho ha dit en una entrevista a la cadena SER, en què ha assegurat que ara ja no existeix el problema de l'escassedat d'aquests tests a Espanya. Sánchez s'ha limitat a recordar que ja es va eliminar l'IVA d'aquests tests quan es va fer amb les mascaretes i ha defensat que només es puguin vendre a les farmàcies per les garanties que ofereixen. A Espanya els tests d'antígens es van poder començar a comprar lliurement a les farmàcies el 20 de juliol, després de mesos i mesos de peticions en aquest sentit. Llavors, el govern espanyol no va marcar límits per als preus. El resultat és que ara mateix es situen entre els 6 i els 10 euros, uns preus molt més cars que la resta d'Europa.
I pel que fa a les dades i a l'espera de les xifres que notifica cada tarda Sanitat, a Catalunya els hospitals catalans han sumat 114 pacients més de Covid-19, que eleven la xifra total a 2.232 ingressats. D'aquests, 500 es mantenen a l'UCI.
Salut ha declarat 12.761 nous casos de Covid-19 i s'han notificat dues defuncions més. Així doncs, un total de 24.793 persones han mort per coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. En paral·lel, el risc de rebrot baixa 241 punts, però es manté disparat en els 3.858 punts, mentre la velocitat de contagi ha baixat també 6 centèsimes i se situa a l'1,12. Pel que fa a la vacunació, s'han superat els 14 milions de vacunes administrades entre primera, segona i tercera dosi.
Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha anunciat la compra de 344.000 unitats de la pastilla antiviral contra la Covid de Pfizer. Una pastilla que no serà de caràcter universal, sinó només pels més vulnerables, segons ha dit el viròleg de la Vall d'Hebron, Benito Almirante. Mont Carvajal.
El doctor i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, adverteix que la pastilla antiviral de Pfizer contra la Covid, anomenada Paxlovid, no serà universal, sinó que serà només per a aquelles persones amb molt risc d'emmalaltir greument o morir. Ho ha dit el programa Fet a Mida de la Xarxa.
Perquè el seu benefici només és per evitar la progressió en aquelles persones que tenen risc de progressar la malaltia. Per les persones que tenen menys de 60 anys, que no tenen cap malaltia de base i que no tenen risc de progressió de la malaltia, no li donarà cap mena de benefici. No és curta el temps de malaltia ni fa que les persones tinguin menys temps de símptomes, sinó que el que fa és evitar la progressió de malaltia cap a l'hospitalització i la possibilitat de morir-se. I per tant, s'haurà de seleccionar molt bé a les persones que li donem. És un medicament que estarà amb un ús molt controlat i molt restringit.
Segons Almirante, els estudis demostren que si les persones vulnerables es prenen la pastilla durant els 5 primers dies de la infecció, eviten en un 85% la possibilitat de malaltir greument o morir. Però també adverteix que els estudis es van fer amb menys gent vacunada i quan ningú tenia la tercera dosi. Per tant, diu Almirante, ara potser no és tan beneficiós, però de ben segur que ho és.
Amb aquestes dades, els experts alerten que els discursos que pronostiquen la fi de la pandèmia amb la variant Omicron no s'ajusten a la realitat. Segons l'investigador del Biocoms, Daniel López Codina, la situació és molt complexa. Codina reconeix que el nou protocol de sanitat dificulta el seguiment dels nous casos de Covid-19, però calcula que el pic de la sisena onada és a tocar. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
La manca de seguiment dels contactes estrets i el fet de diagnosticar-nos a casa ha complicat poder calcular exactament la incidència del virus. De totes maneres, amb les dades dels investigadors, la conclusió és que la corba de contagis ha de començar a caure aquesta setmana o la vinent, ho ha dit Daniel López Codina.
El que intuïm per les dades és que devem estar a prop del màxim o en el màxim i esperem doncs, que en la propera setmana potser, puguem veure un inici de decreixement.
El que no acabarà aviat és la pandèmia. Segons l'investigador, l'Omicron no convertirà el coronavirus en una malaltia endèmica com la grip, sinó que és probable que haguem d'esperar més enllà del 2022.
De moment, però, la situació als hospitals continua sent complicada. El Dolot s'ha suspès la cirurgia programada amb ingrés i les visites a les unitats d'hospitalització. També s'ha aturat temporalment el programa de detecció del cribratge de càncer de mama. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
Aquest dilluns eren 16 els pacients ingressats amb Covid-19, dos d'ells a la unitat de semicrítics i fins a 35 professionals que han donat positiu. És per això que se suspenen temporalment les visites a les unitats 1, 2 i 3 i amb excepció de les parteres, menors d'edat, pacients al final de la vida i altres casos per criteri assistencial. Es manté el circuit de comunicació mitjançant videotrucades pels pacients que així ho sol·licitin, així com la trucada diària d'informació mèdica a la família. A partir de demà dimarts se suspendrà també la cirurgia programada amb ingrés i es prioritza la cirurgia programada sense ingrés. El centre es posarà en contacte amb tots aquells pacients que tenien una intervenció quirúrgica programada i els oferirà una nova data.
i a partir de dimecres fins al 24 d'aquest mes se suspèn el programa de cribratge de càncer de mama i en conseqüència totes les mamografies que s'havien de fer dins d'aquest marc o si es tenen símptomes compatibles amb la malaltia.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, la taula de diàleg ha tornat a centrar el debat. Aquest dilluns, Pedro Sánchez ha rebutjat posar data a la pròxima reunió, però ha assegurat que n'hi haurà més d'una el 2022. La data i el contingut de la propera reunió de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol han centrat les primeres reunions de l'any dels partits polítics. De moment, tant Esquerra com PSC coincideixen a destacar que el més important és que la reunió se celebri, tot i que discrepen en la urgència de la trobada. Jordi Casino.
La secretària general adjunta dels Republicans, Marta Vilalta, prefereix centrar els seus esforços en aconseguir que Junts per Catalunya deixi de criticar la taula i s'assumi al diàleg amb l'Estat i assegura que no entraran en el joc del ball de dates, tot destacant que el més important és la trobada en si.
És evident que la reunió s'ha de produir? Sí. Que la taula s'ha de reunir el més aviat possible? Sí. Que ha de ser quan abans millor? També. I que cal constatar-hi avenços i, per tant, cal que hi hagi principis d'acord i que hi hagi concrecions.
De la seva banda, el PSC retreu Esquerra Republicana que demani diàleg política a Espanya quan el nega Catalunya i que no doni suport al diàleg aconseguit amb els agents socials per aprovar la reforma laboral. La seva portaveu és Elia Tortolero.
Esquerra Republicana que demana diàleg a Espanya quan el nega Catalunya i ara el boicotegen quan hi ha un acord d'èxit com és aquest amb la reforma laboral. Hauran d'explicar molt bé per què es posen del costat del PP en el boicot del diàleg amb els agents socials.
Pel que fa a la resta de formacions, Junts per Catalunya continua considerant que la taula de diàleg no serveix per res i els comuns que més important que la data ha de ser el contingut de la trobada. En aquest sentit, han reclamat al govern català que no hi porti només mesures independentistes.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Dues persones han mort en una barraca de Montcada després d'encendre un foc per escalfar-se. Els Mossos expliquen que no hi ha signes de violència i tot apunta a una intoxicació per manca de ventilació. Ràdio Sabadell, Adrià Regàs.
Els fets van succeir diumenge a la tarda en una barraca del Pla del Besòs. Fons municipals apunten que les víctimes haurien encès un foc a terra per escalfar-se i la mala ventilació de l'espai hauria provocat una intoxicació mortal. L'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, denuncia la situació de vulnerabilitat que es viu a banda i banda del riu i els problemes del barranquisme a la llera del Besòs.
No hi ha pressió que més d'hora que tard ens esclatarà la cara a totes les administracions. No és només un problema social d'infrahabitatge per a aquestes famílies que malviuen en barraques, sinó també és un greu problema mediambiental. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Montcada portem molt temps posant aquest problema sobre la taula de les diferents administracions.
Campos també ha demanat ajuda a la Diputació, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat per protegir i preservar el riu Besòs.
I a les portes que es compleixin 2 anys de l'accident mortal d'Iqoxe a Tarragona, polítics i veïns de les petroquímiques tenen molt present aquella fatídica explosió. L'incident va reobrir el debat sobre la seguretat de la indústria química tarragonina. Divendres es compleixen oficialment aquests 2 anys dels fets, però avui han dit la seva la Federació de Veïns de Tarragona. Anem doncs fins allà, Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda, doncs sí, com bé comentàveu, aquest divendres es commemoren 2 anys de l'explosió de l'empresa química Iqoxe i per això Comissions Obreres, juntament amb l'UGT, diverses federacions de veïns i els ajuntaments de Tarragona i Vilaseca han convocat una concentració a 6:45 davant l'empresa. Després, a 6:45 aproximadament, faran sonar les sirenes. Reivindiquen que hi hagi més seguretat. Asseguren que durant aquests 2 anys s'han fet alguns avenços, però molt a poc. Joan Llor, secretari general d'UGT, ha dit que la taula de treball promesa per part de la Generalitat fa més de 4 mesos que no es reuneix el sentim.
Això per tots els sindicats prioritaris, en aquest cas UGP i Comissions Obreres, també s'ha negociat el sector del conveni de la química a nivell estatal i incorporat que es puguin tindre a nivell de negociació que es puguin coordinar les empreses. No? Això ens portarà també de portar, però almenys hem pogut entrar dins dels convenis. Penso que és un element important. Però aquí falta la taula que hi ha de la pròpia administració. Hi ha d'haver voluntat.
Per la seva banda, el conseller de Seguretat de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castanyo, ha assegurat que del ple monogràfic que es va fer fa mesos a l'Ajuntament una sèrie de resultats i que es presentaran durant, si poden, aquest mes de gener.
Moltíssimes gràcies, Marina Pérez, des de Radio Ciutat de Tarragona. I, en canvi, a Lleida troben 13 ocells morts més a la zona del focus de grip aviària detectat a les mitjanes del riu Segre a Soses. Acció Climàtica inspecciona ara 26 granges i els agents rurals vigilen en espais naturals i fluvials del perímetre. Ho ha ullit a Ràdio Alexandra Fos.
Si hi hagués més casos positius, no es consideraria que hi ha nous focus, ja que totes s'han trobat en un mateix perímetre. Així ho apuntava el cap de serveis de coordinació territorial del Departament d'Acció Climàtica, Joaquim Forcas.
Nosaltres considerem que estaria controlat perquè aquest foco no afecta a les aus de corral, les aus de producció ni a les aus de consum. Catalunya continua sent lliure d'influència aviària perquè el foco detectat és en animals salvatges. En cap cas s'ha detectat en cap animal de cap explotació i no tenen cap restricció de moviment. Sí que preventivament s'han aplicat en les zones d'especial vigilància i zones d'especial risc les mesures de tancar els animals, de prohibir animals en certàmens.
El departament també ha inspeccionat 26 explotacions avícoles en un radi de 10 quilòmetres per comprovar que tots els animals estiguessin bé i ha sortit tot correcte.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més coses, la campanya de Nadal ha estat positiva per l'hostaleria de l'Alt Urgell. El sector ha tingut bons índexs d'ocupació al llarg de les darreres setmanes i ha compensat les anul·lacions amb les reserves d'última hora. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell considera que l'augment de contagis i les noves restriccions s'han causat incertesa i han afectat especialment els sopars d'empresa de grup. Tot i això, atès el context actual, el president del gremi, Miquel Àngel Sánchez, conclou que el balanç de les festes nadalenques és molt bo.
Clar, aquestes notícies, el que us deia, generen moltíssima incertesa i provoquen moltes anul·lacions, però a la vegada que s'han anul·lat, per altra banda, s'han tornat a reservar. Per tant, que pràcticament hem quedat pues, quasi com estàvem, no? I al final doncs, s'ha fet una bona campanya, tant de Nadal com de Cap d'Any.
Sánchez creu que el bon estat de les estacions d'esquí també ha afavorit una alta afluència a la comarca. Tot i això, ha matisat que, a diferència de la resta del Pirineu, el client que ve l'Alt Urgell ho fa tret no només per la neu, sinó també per l'entorn natural del patrimoni i la gastronomia.
Més coses, la desaparició d'oficines bancàries està limitant l'accés als serveis financers de moltes persones que no estan habituades a les noves tecnologies. Això ha fet que des d'algunes administracions, com l'Ajuntament de Barcelona, es posi sobre la taula la possibilitat d'instal·lar caixers automàtics a equipaments municipals. David Fleta.
L'últim informe sobre la bretxa digital a Barcelona assenyala que un 35% dels majors de 74 anys no s'han connectat mai a internet. Per Enric Uller, portaveu de la Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya, la proposta de posar caixers a instal·lacions municipals és positiva però insuficient.
Ara posis en la pell de la senyora Maria, que estava acostumada a cada final de mes o cada principi de mes de baixar a la seva oficina i dir-li, Joan, em vols treure la pensió que la necessito per menjar tot aquest mes? I aquell empleat la tenia com es mereixia aquella persona, li facilitava els diners i ja està. Això s'ha acabat. Com ho fa aquesta senyora?
Uller denuncia que en els pobles on no hi ha caixer hi ha persones que es veuen obligades a confiar la seva targeta i a supin a persones de confiança perquè els treguin diners en altres pobles on sí hi ha caixer.
En cultura, la propera edició de la Mostra de Muntanya i Aventura se celebrarà en quatre espais diferents de Figueres a partir del 27 de gener. Arriba a la seva 21a edició amb una programació pensada per tot tipus de públic i dos convidats que parlaran de les seves experiències a la muntanya. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aventura, reflexió sobre el medi ambient i sobretot passió per la muntanya. Així és la programació de la 21a edició de la Mostra de Muntanya i Aventura organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. Amb aquesta edició els convidats seran el banyolí Sergi Unanue i l'aragonesa Cecília Buil. A més de les projeccions de pel·lícules i curtmetratges també es presentarà un còmic sobre escalada i l'associació Roca Nua. Des del Centre Excursionista Empordanès, Jaume del Clos explica i defineix així aquesta nova edició.
Tenim, com sempre, dos convidats i una part de sessió d'una part de projecció d'audiovisuals i pel·lícules. I què seguim fent? La sessió d'instituts, com sabeu que és una sessió que un convidat també el passem al matí per les hores d'institut. Tenim també el del concurs de fotografies de la mostra. Tenim l'exposició de Montfoto que la posarem al hall de la Cate.
Del 27 de gener fins al breu en quatre espais diferents de Figueres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. El Barça renova Umtiti a la baixa per poder inscriure Ferran Torres.
Una ampliació de contracte fins al 2026 amb una rebaixa de sou que permet complir el fair play financer per inscriure la Lliga al davanter valencià. Una sorprenent maniobra que vincula Umtiti amb el Barça 4 anys més. Un Barça que ha marxat a l'Aràbia Saudita per jugar la Supercopa amb Araujo i Frenkie de Jong lesionats en el partit contra Linares i Ansu Fati. Cap dels tres té l'alta mèdica però viatgen a l'espera de rebre-la. Es queden a Barcelona Pedri i Ferran Torres.
També en futbol, l'Espanyol rep avui a les 9 de la nit a l'Elx amb l'objectiu de sumar 3 als 3 punts per apropar-se a les zones europees.
Escoltem l'entrenador blanc i blau Vicente Moreno.
Tenien ganes de tornar a jugar a casa. Primera divisió és molt difícil encadenar dos victòries de forma consecutiva i bueno, venim de guanyar fora de casa, pues ara tenim l'oportunitat de aconseguir-ho, com allà la nostra afició. Entonces, bueno, tot el que sigui sumar tres punts el dilluns, jo crec que quan acaba el partit, pues, segur que es dona una situació espectacular, no? Entonces, bueno, anem a lluitar de forma conjunta perquè som molt forts quan anem de la mà equip i afició i bueno, tenim una oportunitat el dilluns, no? de tornar a disfrutar d'aquesta afició que tenim tan magnífica.
L'Espanyol a casa ha sumat 20 punts dels 27 possibles en els 9 partits disputats a l'RCD Stadium. 6 han acabat amb victòria, 2 amb empat i només 1 amb derrota.
I el Camp Nou acollirà el Barça-Madrid de Champions femenina.
El duel de tornada de quarts de final el 30 de març serà el primer partit oficial en públic de la història del Barça femení a l'estadi.
Els directius del Lleida Esportiu han deixat plantats avui els representants de l'Ajuntament.
Cap membre de la directiva blava ha assistit a la trobada prevista aquest dilluns al migdia a la regidoria d'Esports. La trobada havia estat acordada abans de les vacances de Nadal i en ella hi havien de participar representants de les dues parts per tal d'abordar els incompliments en el contracte de cessió del camp d'esports.
En bàsquet, sorpresa monumental del Manresa al Palau Blaugrana.
Els del Baix es van guanyar la pista del Barça i a la pròrroga 95-96. El Manresa no guanyava el Palau des de l'any 1996. Escoltem l'alegria del jugador del Baxi Manresa i en Cuba Estima en declaracions del programa En Joc de la Xarxa.
Jo crec que a l'estil de joc que la gent se'n vagi molt feliç a casa, perquè el nostre estil de joc és molt alegre. Tenim jugadors que criden molt l'atenció quan jugueu contra un, jugueu un joc molt ràpid i tenim jugadors molt físics. Llavors crec que és un estil de joc que crida molt l'atenció. Hi havia molts aficionats que no sabien molt de la Xina res i crec que ens estem donant a conèixer.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. Amb Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Si hi ha una cosa que m'agrada tant com sentir l'escalfor del sol a la pell, és veure la llum de la lluna a les nits fosques. Encara que no sempre es pot veure, de vegades, com diu el poema d'avui, es queda amagada dins de la gola d'un llop. Tornem a ser a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, aquesta vegada convidats per Nordin. Amb ell llegirem un poema que parla d'ella, de la lluna. Hola, Nordin.
Hola.
Ens fa molta il·lusió que hagis triat un poema que parli de la lluna. Per què t'agrada aquest astre?
Perquè és molt bonic. Quan el vaig escollir, la lluna i això me va interessar molt i me'l vaig escollir.
Doncs em sembla fantàstica. Com t'agrada més, la lluna plena, petita?
A mi m'agrada més plena.
I la poesia, també t'agrada?
Pues esclar.
Que bé, perquè a nosaltres també ens agrada la poesia i ens agrada la lluna.
Gràcies.
Com es diu aquest poema?
La lluna.
I saps qui l'ha escrit?
Que l'Obvious.
Què et sembla?
D'acord.
Avui el Nordin ens porta un poema que parla d'un dels astres més bonics que coneixem i que es diu així, La lluna, un poema escrit per Miquel Obiols.
A qui li ha dit era més fosca i més profunda que la gorra d'un llop. La lluna s'havia ficat en una cova per no fer claror. Les estrelles van apagar la llum i la terra com una voluminosa pilota de... terra.
Moltíssimes gràcies, Nadir. Nosaltres farem com el Miquel Obiols quan escriu poesia. Tornarem a ser aquí, enllumenats per la llum d'aquesta lluna tan bonica, al proper Embaladits. Adeu!
Adeu!
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.